Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon dia, bon any, bon de tot, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Benvinguts a l'any 2022. Aquest és el primer programa d'aquest any, el primer del mes de gener i, a més, coincideix amb el Dia de Reis. Han estat generosos, us han fet una bona visita aquesta nit. No sé si els visitants portaven mascareta, que no sé com estan les coses allà a l'Orient, però, en tot cas, recordeu que heu de continuar extremant les precaucions per mirar de no agafar aquesta maleïda malaltia que ens persegueix. Ara, que em sembla a mi que al final tots acabarem caient i serà la manera d'immunitzar-nos de veritat. De totes maneres, jo aconsello vacunar-se. Sempre estàs més protegit i vull que tots continueu escoltant aquest programa. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Comencem 2022 amb el programa número 462 i en ser el primer programa del mes, ja sabeu el que toca, oi? Doncs sí, avui us proposarem una òpera desconeguda. L'objectiu que perseguim amb aquesta sèrie, que en diem Anem a descobrir, és donar a conèixer una mica només, dins les possibilitats que ofereix un sol programa, obres oblidades, en major o menor grau, però que n'estem segurs que aquí no veurem mai. Potser fora es poden arribar a programar de manera puntual i podrien ser una bona excusa per fer un viatget, però ara menys que mai. Està la cosa per com per viatjar, que sí. O sigui que ens n'haurem d'anar conformant de sentir-ho per la ràdio, a Ràdio Sabadell. Almenys que se sàpiga que existeixen i com que, això sí, hi ha gravacions, sempre es poden trobar i escoltar-les senceres. I així com el mes passat us proposàvem una òpera poc coneguda d'un autor molt famós, Edgar de Puccini, avui seran tots dos òpera i compositor molt desconeguts. No obstant, sapigueu que aquesta òpera fou relativament exitosa en el seu temps, no en l'estrena, sinó en una reposició posterior, i va arribar al Liceu també. Si bé el Teatre Novedades es va avançar a presentar-la a Barcelona, i ho feu el 28 d'agost de 1872, mentre que el Liceu ho va fer poc després, el 9 de novembre del mateix any. Això fou poc més de 3 anys després de l'estrena absoluta de l'òpera, que tingué lloc el 3 d'abril de 1869 a la Scala de Milà. Però bé, direu de quina òpera estem parlant. Bé, us ho dic. L'òpera porta per títol Ruy Blas i és en 4 actes. El llibret és de Carlo Dormeville, basat en el drama del mateix títol de Víctor Hugo. I la música és de Filippo Marchetti. No us diu res aquest nom, oi? Doncs bé, no diré que fos un compositor de primera fila, però és que, a més, era coetani de Verdi, i això pesava molt en aquella època. Us explicarem la vida i miracles de Marchetti, però abans us diré quin enregistrament fem servir que jo sàpiga és l'únic que existeix, i està editat per la discogràfica italiana Bon Giovanni, i recull representacions en viu que van tenir lloc el 27 i 29 de setembre de 1998 en el Teatro Pergolesi de la petita localitat italiana de Gesi, a la província d'Ancona, ciutat natal, per cert, de Giovanni Battista Pergolesi, el famós compositor que dona nom al teatre. En són els intèrprets Dimitra Teodosiu, com la reina d'Espanya, Alberto Gazzale, com Don Salustio de Bazán, Mario Malagnini, com a Ruy Blas, Stefano Consolini, com a Don Pedro de Guevara, Roberto Nencini, com a Don Fernando de Córdoba, Gabriele Monici, com a Don Guritano, Elena Marinangeli, com la duquesa d'Alburquerque, Alfio Rosati, com a Don Manuel Arias, Silvia Marini, com a Casilda, dama d'honor, i Giovanni Brecciaroli com un uixer. Com heu pogut endevinar pels noms, l'òpera és de tema espanyol. L'Orquestra Filarmònica Marchigiana i el Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, molt dolent, per cert, tot sota la batuta de Daniel Lipton. I abans de continuar, sentirem un altre fragment de Ruy Blas, de l'acte primer, que és l'àrea de Don Salustio, Io scacciato a miei rivali cedere.
Lontan da qui la vita.
Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Filippo Marchetti va néixer el 28 de febrer de 1831 en el poblet de Bolognola, petita localitat muntanyenca de la província de Macerata, a la regió de Le Marche, tan generosa pel que fa a grans músics, a 34 quilòmetres de la ciutat de Camerino. La família Marchetti era benestant, tenien terres, ramaderia i una indústria llanera. Els primers rudiments musicals els va rebre en el poble del seu oncle matern i el 1850 el van matricular en el prestigiós Conservatori de San Pietro a Maiella a Nàpols, el director del qual era aleshores Saverio Mercadante, on va ser alumne de Giuseppe Lillo i de Carlo Conti, que era un dels contrapuntistes més destacats de l'època. En aquest temps d'aprenentatge, el compositor crea les seves primeres obres, com ara el Coro dei Corsari, per a cor masculí i orquestra, Le sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo, per a solistes, cor i orquestra, o la Sinfonia en Re, tots ells exercicis de la classe de composició de Carlo Conti. El 1864, Marchetti deixa el conservatori, tornant a la seva regió natal, i immediatament dedica els seus esforços a compondre per al teatre, és a dir, a l'òpera. Així compon la que serà la seva primera òpera, Gentile da Varano, amb llibret del seu germà Raffaele, estrenada en el Teatre Nacional de Turí el 30 de gener de 1856 amb un cert èxit. L'òpera en qüestió fou produïda de nou a la temporada de Carnaval de l'any següent a Camerino, doncs era un homenatge al fundador de la dinastia que va governar aquest ducat durant els segles XV i XVI. La segona òpera no es fa esperar i s'estrena el mateix any, també a Turí, però en el Teatro Carignano, el 27 de novembre del mateix any de 1856, amb llibret de Giuseppe Cecchetelli, La Demente. Malgrat un èxit inicial, aviat fou retirada de cartell. Si considerem ambdues obres com un èxit relatiu, aquest no fou suficient per afirmar la carrera de Filippo Marchetti. I ara una mica més de música.
Questo cuore oppresso
de l'acte segon de Ruy Blas, l'ària de la reina O mia dolce Alemanya. La seva tercera òpera, Il Paria, composta el 1861, no va trobar qui li volgués estrenar, de manera que va quedar arxivada. Sense ofertes, Marchetti es va establir a Roma com a professor de cant i durant aquells anys, a finals de la dècada de 1850, a principis de la de 1860, va compondre la major part de la seva producció lírica de cambra, considerada el millor de la seva obra i que li va proporcionar certa notorietat. El 1862 se'n va a Milà per mirar de rellençar la seva carrera com a compositor d'òpera. Allà va conèixer Marco Marcelliano Marcello, músic, poeta i crític, que li va proposar el seu llibret sobre Romeo i Julieta. D'aquí en va sortir Romeo e Julieta, òpera que té la característica de ser la primera, a Itàlia almenys, de procedir directament de Shakespeare com a font literària. Les precedents i Capuleti i Montecchi de Bellini i Giulietta e Romeo de Bacay, totes dues amb el mateix llibret de Felice Romani, no procedien del drama de Shakespeare, que era pràcticament desconegut a la Itàlia d'aquella època, la dècada de 1820. Romeo e Giulietta de Filippo Marchetti es va estrenar en el Teatro Grande, avui Teatro Verdi, de Trieste el 25 d'octubre de 1865, tres mesos després de la mort del llibretista. Encara de l'acte segon, Grata vi fora una ballata, balada que canta la dama d'honor de la reina, Casilda, amb el cor. Heu pogut apreciar un cert aire espanyol, molt pàl·lid, en la música. M'ha recordat, salvant molt les distàncies, la cançó del Bel que canta Éboli el Don Carlo de Verdi. En definitiva, el paral·lelisme entre les dues escenes hi és, com us deia, el cor és de gats, de gates aquí concretament, però bueno, he procurat no posar gaire trossos amb cor. Romeo i Julieta fou un èxit de crítica, sobretot perquè el cast era molt bo. El desembre de 1867 es va tornar a presentar en el Teatro Carcano de Milà, on fou ben rebuda i va aguantar el tipus davant Romeo e Juliet, l'òpera amb el mateix tema de Charles Gounod, que s'estava presentant a l'Escala aleshores, amb el mateix tenor de l'estrena de Marchetti, Mario Tiberini, que, segons deien, s'havia passat a l'enemic. Per cert, per si us pica la curiositat i us interessa, hi ha publicat un enregistrament de Romeo i Julieta de Marchetti, de quan es va representar l'any 2008 en el Festival de la Valle d'Itria Martina Franca, a la Puglia. I l'èxit va arribar finalment amb una col·laboració amb el llibretista Carlo Dormeville, aleshores encara jove, 29 anys, però experimentat. Dormeville seria el llibretista, entre d'altres òperes, per exemple, Il Guaraní, d'Antonio Carlos Gómez, o de Lorelai, d'Alfredo Catalani. El resultat fou aquest Ruy Blas, derivat del drama romàntic en 5 actes de Víctor Hugo, estrenat a la Sala Ventadour de París el 8 de novembre de 1838, primer muntatge de la companyia del Teatre de la Renaissance, companyia creada per Víctor Hugo i Alexandre Dumas, amb l'objectiu de revolucionar l'art teatral de l'època amb aires romàntics. L'obra, carregada d'intencionalitat política, com totes les del seu autor, és una de les més conegudes de Víctor Hugo i va passar per les seves vicissituds, com ara la seva prohibició sota el Segon Imperi. El 1872 fou protagonitzada per primera vegada per Sarah Bernhardt i el 1879 presentada a la Comédie Française i fins a l'actualitat, que continua representant-se. L'obra teatral presenta el contrast entre la superioritat moral d'un jove intel·ligent plebeu davant la baixesa d'un noble malvat i arrogant. La trama va despertar l'interès de Verdi, que la va proposar dues vegades sense èxit. No obstant, la de Marchetti és l'única òpera basada en aquest drama romàntic, però n'hi ha altres dues que en surten per figura interposada. Em refereixo a l'obra teatral d'on César de Bazán, d'Adolphe Demery i Philippe du Manoir, inspirada en Ruy Blas de Hugo, on apareix aquest personatge de César de Bazán. D'aquesta obra teatral en van sortir dues òperes, l'anglesa Maritana, de William Vincent Wallace, estrenada a Londres el 1845, i la francesa Don César de Bazán, de Jules Massenet, estrenada a l'Opéra Còmic de París el 1872. I diré que de totes dues, en aquest programa se n'ha sentit música.
Run!
I ara hem sentit l'ària de la reina, l'arba dorata de l'acte segon. El llibret de Dormeville estava ben fet, abreujant convenientment el text original, fent desaparèixer el personatge de Don César de Bazán, que no obstant és el protagonista de les dues altres òperes que us he mencionat, i moderant la càrrega sociopolítica d'Hugo. Això era necessari per complaure l'audiència italiana. L'estrena, ho hem dit al principi, va tenir lloc el 3 d'abril de 1869 a La Scala, ja cap a finals de temporada, però va tenir la mala fortuna que el 27 de febrer precedent s'havia presentat la versió definitiva de La Forza del Destino de Verdi, que amb la seva força, valgui la redundància, va enfosquir tot el demés, tant que només es van fer dues representacions del Ruy Blas, protagonitzada pel tenor, de nou, Mario Tiberini, que sembla que havia tornat a casa, que només va cantar la primera. Aquest va obtenir molt bones crítiques de la revista Il Trovatore, per exemple, que saludava Marchetti com un compositor amb força coses a dir en el futur. També la Gazzetta Musicale di Milano, de Giulio Ricordi, va apreciar Ruy Blas, encara que manifestant també les febleses de la mateixa. Tot plegat, en definitiva, malgrat que Marchetti seguia en certa manera la dramatúrgia verdiana, no era Verdi. La partitura fou adquirida a un preu força alt per l'editor Francesco Luca, competidor de Ricordi. El següent mes de novembre, Ruy Blas es va fer a Florència amb gran èxit, començant així una bona carrera, tant italiana com internacional, traduïda a una diversitat d'idiomes. Es va arribar a representar en 33 teatres alhora. El 1873 es va fer una reposició a La Scala que va recollir gran èxit, 23 representacions, només per sota d'Aida. En el segle XX, el canvi de gustos estètics va marcar el declivi de Ruy Blas. L'última producció italiana abans de la guerra fou el 1931, a Camerino, protagonitzada pel tenor català Josep Palet. Després de la guerra, una selecció fou emesa per la ràdio italiana el 1952, però fins al 1984 no es va representar una nova producció i fou a Nova York amb una companyia menor. I després hi ha aquesta producció de Jessi del 1998 que estem sentint. L'èxit de Ruy Blas mai més el va assolir el compositor amb les seves següents òperes. El 7 de febrer de 1875 estrena a La Scala Gustavo Vasa, de nou amb llibret de Carlo Dormeville. Novament se'n reconeixen les qualitats i es manifesten les febleses, però sense gaire èxit. I l'11 de març de 1880 estrena el seu darrer melodrama, aquest cop en el Teatre Regio de Torí, també amb el mateix llibretista, Don Giovanni d'Àustria, sense anar més enllà del que es va dir un successo di stima, és a dir, un èxit de crítica i poca cosa més. Oh. Era de l'acte tercer el duet entre la reina i Ruy Blas, Grazie Signor, o Dolce Voluta, que és la peça més coneguda de l'òpera. El 1881, Marchetti es va establir definitivament a Roma, on va freqüentar el cercle de la reina Margherita di Savoia, de qui va ser conseller i mestre de música. Fins al 1886 va presidir l'Acadèmia di Santa Cecilia i després, fins al 1901, fou director del Liceo Musicale. Com a curiositat us diré que fou president del jurat del concurs de l'editorial Sonzogno que el 1890 va premiar Cavalleria Rusticana de Mascagni, el qual va rebre un gran suport del veterà Marchetti. Aquest va morir a Roma el 18 de gener de 1902. I a continuació, Amarla, ed essere riamato, duet entre Ruy Blas i Don Salustio.
Amarla, amarla, ed essere riamato da lei di pari amore. Oh, mia gioia ineffabile, oh, il paradiso e il cor. Chi è là?
Buongì.
Ehi, adesso.
A quanto sembra non pensavate a me.
Questo improvviso ritorno, infatti mi sorprende.
Come va?
Signore, in Madrid a quest'ora.
Ma bene.
Nessuno. lieta quel guanto.
Grazie, signore.
Ripeter due volte un comando, non son uso.
Sostengo la grande, la cognata che trafigge il mio cuor.
Domani dall'alba in poi, là nella casa che vi donai m'attenderete. Un cocchio fia pronto nel giardino. L'opera che impresi al termine vicina. Obbeditemi in tutto, e ne vuoi.
Sì, tutto farò, ma riaggiurate che insidia la regina non fian pese.
A voi premer non deve.
Ma io l'amo.
Il sapea.
Lo sapevate, lo sapevate. A tutto intendo il fine. Iniqua trama voi preparate lei. A sventarlo saprò.
In qual modo di grazia.
Rammentate che del supremo poter l'arbitro sono.
E tu non obliar che in questo foglio di tua man vergato essere un de miei servi ai di dichiarato.
È vero,
è vero.
Resistere
a me volete ancora, fedeltà, silenzio e prudenza per ora. Poi se fedel sarete, alta mercede avrete.
Non l'hai per le disubblico.
Dunque domani.
Nulla per le difietto.
Domani all'alba.
Arrabbia, arrabbia, io ti onoreggo.
Quali per voi fu servirvi ogni or dovete, né di mandar né di mandar di più. Se fido ancor servarvi,
rabbia,
vi decidete a me,
rabbia,
saprò più tardi darvi,
ahimè,
qual si conviene te.
Come salvar tu all'angelo?
Ma se sfidarvi piace,
maledizione,
la manca di colpì,
horror,
saprò punir l'audace, saprò punir
l'audace,
ribellarsi al fì. Dimandar di più. Andiam!
Pietà!
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabarem explicant l'argument de l'òpera que protagonitza el nostre programa d'avui. Acte primer. És l'any 1698 en el Palau Reial de Madrid, sota el regnat de Carles II, l'últim dels Habsburg d'Espanya. Don Salustio di Bazán, primer ministre, observa com un home deposita furtivament un ramet de flors en el camí on passarà la reina. Mentrestant rep un missatge d'aquesta. Sap que ha seduït la seva dama Arbella i li diu que o es casa amb ella o, si no, que marxi a l'exili. El malvat Don Salustio comença a ordir la seva venjança. Arriba el seu criat Ruy Blas i Salustio dedueix que és ell qui està secretament enamorat de la reina. Aleshores decideix fer-lo passar per Don César de Bazán, el seu cosí que tothom creu mort, i li dicta dues cartes. Una, una tal dona Prácede, convidant-la a trobar-se a casa seva coberta d'un vel. I l'altra, en què el propi Ruy Blas es compromet a obeir en tot el que li demani el seu senyor. Arriba la reina, que és dona Mariana di Neoburgo, amb la seva cort, i don Salustio dicta les seves ordres a Ruy Blas: estimar la reina i fer-se estimar per ella.
Es verrà, forse svelato.
stato abietto il palesone, e il nostro santo affetto e nel pregone, e il nostro affetto, e il nostro affetto, e l'in pregone. Morfare affanno il cuore, mi strazia tal pensiero, non
Això era l'inici de l'acte quart, preludi, escena i ària de Rui Blas, Svanilo i Sogni, Ei no viene ancora. Acte segon. Un jardí al Palau Reial. La reina passa l'estona amb les seves dames. Pensa amb nostàlgia en la seva pàtria i família i també en les flors que ha trobat en el seu camí. Casilda, una dama, canta una balada per asserenar l'atmosfera. Un cop sola, la reina manifesta les penes del seu cor assedegat d'amor. Entra Rui Blas i es presenta a la reina. Don Guritano, majordom de la cort, li dona instruccions de vetllar a la porta de la reina i, en el seu cas, obrir-la al rei. Rui Blas manifesta una gran emoció que desperta sorpresa. Guritano, també secretament enamorat de la reina, intueix la raó, però també la reina lliga caps i entén que és Rui Blas el secret admirador. Don Guritano desafia a duel Rui Blas, però Casilda, que ho ha sentit tot, adverteix la reina del perill que corre el jove i aquesta torna a temps per enviar Guritano a una missió fora de Madrid. Acte tercer. A la sala del Consell, alguns cortesans comenten irònicament la ràpida elevació de Don César de Bazán, que ha estat nomenat primer ministre. Recordeu que en realitat és Rui Blas que el fan passar per aquest personatge. Diuen que no hauria estat possible sense l'ajut d'un secret protector. Mentre un parell de dignataris discuteixen per mantenir privilegis, Rui Blas, que ho ha sentit, els avergonyeix amb un apassionat discurs denunciant l'indigne mercadeig, tot recordant els perills als quals està exposat el regne i evocant els dies gloriosos de l'emperador Carles V. Entra la reina, admirada pel coratge del nou primer ministre, i li pregunta d'on treu l'energia. Aquest diu que només el seu amor per ella li ha donat la força. Ella també li confessa els seus sentiments. Se'n va la reina i entra Don Salustio per donar l'última ordre al seu criat. L'endemà haurà d'anar a una casa que l'indica tot sol. Rui Blas intenta obtenir gràcia per la reina inútilment. Al final és convocat a la sala del tron, on se li entregarà el toisó d'or, cerimònia que posa final a l'acte.
Oh,
vento.
Ossia sperar perdono.
Era el finale de l'òpera que acaba amb un altre duet entre la reina i Ruy Blas, Signor sul de mie colpe, de Rivolgetimi un guardo. Acte quart, a casa d'on Salustio, Ruy Blas, seguint les ordres, espera l'arribada del seu senyor i pensa en el suïcidi. Qui arriba, però, és don Guritano, que el repta de nou a un duel. Davant la insistència, Ruy accepta, finalment, ja que vol morir per salvar la reina del deshonor. Se'n va a Guritano i entra a Casilda. La reina ha rebut la carta de la invitació, a dona Prácede i envia la seva dama per verificar-ne l'autenticitat. Troba, però, don Salustio que la fa retenir. Ruy Blas torna inquiet. Ha eliminat Guritano en el duel i vol llevar-se la vida per alliberar la reina de l'escàndol, projectat per don Salustio. Arriba precipitadament la reina i don Salustio revela el seu propòsit d'humiliar-la, tot revelant la veritable identitat del jove. Ruy Blas, però, pren l'espasa del malvat i el mata i diu a la reina que la seva dignitat està salvada i que ell només ha errat per amor, demanant el seu perdó. La reina refusa i aleshores ell veu un verí. La reina, desesperada, l'acaba anomenant amb el seu nom veritable. I aleshores Ruy Blas pot morir estimat i perdonat. Bé, i això és tot el que us volia explicar avui. La setmana que ve ens torneu a sintonitzar perquè us explicarem més coses, d'acord? Doncs adéu-siau i fins dijous que ve.